Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Us saludem com tots els dissabtes des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center Barcelona. Això és el Converses a les emissores de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. Aquest dissabte s'acompanya el Joan Corbera, advocat i periodista. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
Leandro Lamor, director de l'Agència de Catalunya. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Manel Manchón, redactor d'Economia Digital. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
I el Joan Carles Valero, que és redactor en cap d'Economia d'ABC Catalunya. Bona tarda, Joan Carles.
Hola, bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Borja de Riquer. Molt bona tarda, senyor de Riquer.
Hola, bona tarda.
Ell és historiador, escriptor, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona des de l'any 1988. Veritat que sí?
Sí, senyor.
Molt bé. Més coses encara, perquè és el senyor de Riquer. És tot un personatge especialista en història dels segles XIX i XX i ha publicat, entre d'altres llibres, entre molts altres llibres, El último Cambó, La dictadura de Franco, Escolta Espanya, i ara acaba de publicar doncs, un nou llibre que es diu Alfonso XIII i Cambó, la monarquia i el catalanismo político. Dos qualificatius per a dos personatges històrics de la vida política espanyola. Per què els defineix així vostè, senyor de Riquer, amb aquests dos personatges, Alfons XIII i a Francesc Cambó?
Sí, perquè en el primer terç del segle XX espanyol, sens dubte, tots dos van jugar un gran protagonisme. El rei, perquè era un rei polític, és un rei intervencionista, no com l'actual. Cal recordar que Alfons XIII és el que nomenava i cessava caps de govern. No pas eren les Corts, era el monarca. I per altra banda, Cambó, que el que fa és representar pues, un moviment polític nou, que irrompeix en la política espanyola a principis de segle amb afany de renovar la política espanyola i aconseguir l'autonomia catalana, doncs Cambó se n'adona que necessita tenir bones relacions amb el rei, perquè aquest és un rei, és un personatge central de la vida política. I, per tant, les relacions entre tots dos es vindran doncs, fins a 1931 doncs, un element fonamental de la vida política d'aquest país.
És un rei que feia de polític, doncs, no?
És un rei que feia de polític, no? I això li va costar el tro.
I eren també dos personatges, Cambó i Alfons XIII, doncs bé, que van tenir una relació, jo no sé com dir-la, poder complexa, senyor de Riquer, o què?
Bueno, van tenir unes relacions que van anar evolucionant. En un cert moment, el rei va veure que el que simbolitzava Cambó era una certa renovació i fins i tot un refortalitzament de la monarquia mateixa, i per tant el necessita, però davant de certes propostes de Cambó el rei es mostra més reticent, sobretot l'intentar vincular autonomia catalana amb direcció de política espanyola. Això apareix com una contradicció, voler ser alhora, com es dirà a l'època, pues el dirigent espanyol i alhora el dirigent del catalanisme. Això per Alfons XIII i bona part dels polítics espanyols és una contradicció. I això els porta pues, a certs conflictes, tot i que finalment tots dos acabaran igual, sortint d'Espanya el 14 d'abril de 1931.
És un llibre que crec que no és tan fàcil, hi ha molta investigació, hi ha moltes coses que no es coneixien de Cambó que queden reflectades en aquest llibre, no? Hi ha molta...
Sí, jo aquest llibre el que he utilitzat sobretot és correspondència desconeguda fins ara, que és correspondència de Cambó amb altres polítics catalans, sobretot en Joan Ventosa i altres perquè no es coneixia, i també algun text inèdit de Cambó, per exemple, un text de l'any 32, en què Cambó explica sobretot la dictadura de Primo de Rivera i els anys 30-31 tan decisius, amb una versió molt diferent del que després ell mateix explicarà en les seves memòries escrites als anys 40, perquè els llibres de memòries, com tots sabem, els historiadors sabem molt bé que normalment són unes versions adequades al moment i que no sempre reflecteixen la realitat.
Esbiaixades.
Molt bé.
De conveniència.
De conveniència. Vostè, no, perdoni'm el qualificatiu, sí. Té molta fixació amb en Cambó, no? Té algun, en fi, és un tipus de política a vostè li agrada, en fi...
Sí, jo m'he acabat...
Queda alguna cosa pendent que vostè no hagi explicat en Cambó?
Gairebé obsessionat per Francesc Cambó. Jo penso que és el polític, per mi, el més interessant de gairebé del segle XX, diria. És el més interessant. Primer perquè és un home polièdric, que és moltes coses alhora. És un polític intel·ligent, és un bon intel·lectual, escriu, és un gran organitzador, és mecenes, a sobre es fa multimilionari, té una vida privada de culebron, i tal vegada és el català que té més influència a la política espanyola. Pues tot això fa d'ell un còctel que és un personatge apassionant. Una cosa és l'apassionament pel personatge, una altra la identificació, que no té res a veure. Jo no m'identifico amb ell, però crec que és un polític molt interessant.
I es fa multimilionari. Es fa multimilionari, ja deixo micròfons oberts per la resta de combats, honestament, no com els, en fi,
es
alguns polítics que coneixem.
Es fa multimilionari pel que avui en dia diria...
Cal saber-ho tot.
Una operació d'enginyeria financera...
Vinga, expliqui'ns.
...molt hàbil, que és... el van a buscar perquè intenti salvar la companyia elèctrica més important de l'Argentina, que és Alemanya, que l'any 1918 perilla i pot ser incautada pels britànics i pels francesos que guanyen la guerra, com per els pagaments dels costos de la guerra, llavors la transforma en teòricament espanyola, tot i que els espanyols no tenen més enllà del 10 al 15% del capital, o sigui, salven la companyia, a canvi d'això l'anomenen president del Consell d'Administració i li regalen un bon paquet d'accions. Té la sort de que aquesta companyia funciona molt bé, que als anys 20 pues, té uns dividendos d'un 20% anual, que no està malament, amb la qual cosa pues, als anys 30 Cambó... Miri, només li posaré un exemple. En un any, Cambó de la Chade, que és la companyia aquesta, guanya prous diners com per comprar tota una casa sencera al Passeig de Gràcia.
En aquells temps?
En aquells anys. No està mal, cada any, eh?
Tot un edifici.
Tot un edifici, no un pis, tot un edifici.
Molt bé, doncs, com podeu veure, tenim un personatge, un comitè d'avui prou interessant, que es pot explicar moltes coses, historiador, podem aprendre molt, vull dir que podem començar a preguntar. Havia aixecat la mà el Joan Corbera. Joan, Leandro i Joan Carles. Vinga.
Sí, jo, bueno, veient aquest llibre, interessantíssim, enhorabona, bueno, no deixa de fer paral·lelismes amb l'actualitat. Alfons XIII i Cambó és la relació entre la monarquia espanyola i el catalanisme polític.
En efecte.
Si és que ara existeix catalanisme polític, que potser parlaríem més de nacionalisme, quina mena de relació hi ha amb la monarquia? És inexistent? Com passarà la història?
Bé, la monarquia avui en dia no juga, el monarca, el Juan Carlos, no juga ni molt menys el paper d'Alfons XIII. És un home més políticament més discret... És evident que té interessos i una certa intervenció, però no es pot ni comparar. Per tant, jo penso que, i això es pot veure en pues, la mateixa situació política actual, el rei no és un protagonista. Està, evidentment, però no és un protagonista. Per tant, no és un element de complementació en el catalanisme. Sens dubte, i això és una tesi avançada meva, possiblement arriscada, si certes propostes del catalanisme actual diguessin un cert recolzament del rei, possiblement les coses canviarien. És a dir, jo no sé, la monarquia és un tema de debat molt gran, etc. Penso que el rei no ha d'intervenir, és el que crec, a més constitucionalment és el que pertoca, però no, el rei no pot ser, no es pot inhibir-se de que tal vegada en aquest moment estem en una crisi d'estat. No una petita crisi política. Ara, jo no diré jo el que ha de fer el rei, com és lògic.
Molt bé. Doncs, Leandro, endavant.
Sí, tenia pensat fer una pregunta, però la seva resposta ha estat molt interessant, no? En aquest sentit, parla de que hi ha una crisi d'estat, i ara... partits polítics i està en el debat polític la idea de si és necessari reformar el sistema constitucional que va funcionar molt bé durant la transició però que potser ara s'ha vist superat, no? En aquest sentit el rei va ser el pilot de la transició, no? El que va comandar aquell canvi. Si la Constitució ara ha de canviar i s'ha d'adaptar als nous temps, aquest paper el hauria de desenvolupar l'actual rei o hauria de ser el seu fill qui portés endavant, qui pilotés aquesta nova reforma, aquesta nova transició?
Prínceps de Girona.
Príncep, bueno, clar, jo, referim-me a la història, jo penso que Alfons XIII, perquè va ser un rei tan polític, va ser un dels responsables del seu enfonsament i de la seva monarquia. El Juan Carlos, el rei Juan Carlos, ha estat un protagonista notable de la transició i a partir dels anys 80, evidentment, ja juga un paper molt més en segon pla. És evident, jo estic d'acord que estem amb, una, amb el final del sistema de la, de la transició i que caldria reformar-lo profundament. Sens dubte, la figura del cap de l'Estat no és una figura menor. Les resistències o el suport del cap d'Estat a un canvi d'aquests podria ser significatiu. Tal vegada el fill, jo penso que estem en l'esgotament també generacional de la generació de la transició, la nova generació, si ha de protagonitzar un canvi constitucional, tal vegada l'hereu tindria, diguem-ne, més lògic un paper més destacat que no pas el pare, que és d'una altra època. Ara tot això són especulacions.
Aquí queda sobre la taula Joan Carles Valero.
Sí, fa uns dies, 10 dies o així aproximadament, un diari de Catalunya va publicar una enquesta que va trasbalsar una mica la política catalana la composició del Parlament de Catalunya que donava de sí aquesta enquesta, o sigui, a partir de que donava de guanyadora a Esquerra Republicana de Catalunya, no? Si les eleccions celebressin ara, no? Llavors, alguns analistes havien comentat llavors, i jo li trasllado ara,
sí,
vostè que és un especialista en el període, que l'art parlamentari català allò era com una mena de foto de, del Parlament de l'any 30, de l'any 32. I si Convergència fos la Lliga, no? Vostè ho matitxarà, no? Vostè ho matitxarà. Però no veiem cap Cambó, no? O cap figura pont, no? De Catalunya amb la resta d'Espanya. Vostè està d'acord amb aquest anàlisi i, en tot cas, qui jugaria de Cambó?
Bé, ui.
Déu-n'hi-do,
Déu-n'hi-do la pregunta. Miri, jo li diria el següent. La proposta de Cambó va ser intentar fer de Catalunya el Piemont d'Espanya. És a dir, l'àrea que era el motor econòmic i polític. I tal vegada, en un cert moment, Convergència de Pujol va intentar jugar amb això, i sobretot la Convergència de Miquel Roca, per entendre'ns. El que és evident que aquesta via va fracassar la de Cambó, i el que va haver és un canvi de règim. En aquest moment què pot passar? Jo quan explico en aquest llibre que en un moment quan fracassa Cambó, hi ha un diari de Madrid que es diu El Sol, que diu: nos tememos que a los piamonteses, a Cambó, van a suceder los irlandeses. Això es pot tornar a repetir. És a dir, no es permet o ha fracassat per múltiples raons un projecte de Catalunya projectant-se a una Espanya plural, això no és acceptat per les forces majoritàries de Madrid. Clar, el que passarà és que radicalitza el catalanisme, i la via irlandesa, la via secessionista, s'imposarà a la via més moderada. I això és el que estem veient ara. Llavors, aquí les responsabilitats són mútues, per entendre'ns. Uns es radicalitzen perquè no troben cap mena d'espai polític o cap oferta per jugar.
Però possiblement estem amb els pitjors actors possibles per a aquesta partida. Em refereixo a Rajoy i a Artur Mas.
I jo diria que en aquest moment...
Ho dic en el sentit de que, sí, de que estan absolutament allunyats i incapaços de
pactar,
ser una taula, de pactar, de qualsevol mena de diàleg.
És a dir, jo penso que possiblement un dels elements, no sé si dir més dramàtics, però més crítics de la política espanyola, en la meva opinió, és l'absència d'homes d'Estat a tot arreu, a tots els partits, en el PP, en el PSOE i en els partits catalans, perquè els homes d'Estat miren més enllà de les simples eleccions d'aquí 2 o 3 anys, sinó miren a llarg termini. Llavors, es vol aquí adaptar el sistema polític a les noves realitats del segle XXI, o sí o no, o ens mantenim aferrats a un sistema de la Constitució de l'any 78 que avui en dia comença a estar en crisi. Ara, no veure que això està en crisi i pretendre ter que porta a carrerons sense sortida, i allà et trobes amb uns enfrontaments en el que veritablement és molt difícil veure com acabarà la cosa, però sembla que no pot acabar bé. Ara, per què? Perquè en cert moment, quan es pacta, tothom ha de cedir. Tothom. I en aquest moment no sembla que tothom estigui disposat a cedir.
No hi ha ganes de cedir. Esteu escoltant el Converses de les emissores de la cadena Còpia Catalunya i Andorra aquest dissabte en companyia del senyor Borja de Riquer, historiador, escriptor, catedràtic d'Història Contemporània de l'Autònoma de Barcelona. Acaba de publicar el llibre Alfonso XIII i Cambó, la monarquia i el catalanisme polític. Estem fent programa en companyia del Joan Corbera, del Joan Carles Valero, Manel Manchón, Leandro Lamor, Salvador Guillermo, que és el que volia preguntar. Endavant, Salvador.
Sí, professor de Riquer, a veure, presumiblement el catalanisme va ser, als seus inicis, un catalanisme reformador. Sí, un catalanisme que volia transformar Espanya, perquè a Catalunya havia arrelat fortament la revolució industrial i s'adonava que les estructures, la forma del que es feia la política i es portaven, diguéssim, els assumptes públics, eren d'una història molt més antiga i que mirava més el passat que no el futur, no? Per tant, tenim un catalanisme reformador important que després apareix quan aquest catalanisme reformador d'Espanya difícilment es pot articular, apareix el catalanisme polític. És a dir, ja que no podrem articular una opció, diguéssim, més moderna al conjunt d'Espanya, deixi'ns uns marges de maniobra molt més ampli en l'escenari de lo que seria Catalunya, no? I per tant apareix tot el tema del catalanisme polític i de la defensa d'aquest element. Després vostè també ha explicitat tot el tema del rei i en Cambó, amb un rei que tenia un joc molt potent però que actualment és molt limitat. El rei és un rei constitucional i el marge de maniobra és molt petit, inclús més gestual que passa una altra cosa de la capacitat. I després hi ha un nou escenari també en aquest context, que és un procés d'integració a Europa molt important, que desvirtua, diguéssim, el paral·lelisme amb el que podien fer, o estava explicant d'Hongria amb el seu llibre, sí, o en el cas del Piemonte, que vol dir com un censur d'un país per integrar-se a un altre més gran, que és Europa. I com s'articula això i com es fa? Perquè, clar, ara l'escenari és totalment diferent, encara que la qüestió en catalana sigue estando presente pasado más de 150 años.
Sí. Té de raó, és a dir, hi ha molts elements similars, però tal vegada la panoràmica és diferent. Jo crec que les diferències serien, per una banda, fa 100 anys, sens dubte, diguem-ne, Catalunya era la fàbrica d'Espanya i volia modernitzar l'Estat i la societat espanyola i europeitzar-la enfront d'una Espanya molt més retardada. Això avui dia no passa. Avui ens trobem que Catalunya continua sent la zona millor, però, per exemple, Madrid és la capital del capital financer i, per exemple, el que és l'Estat d'avui en dia comparat a l'Estat de fa un segle no es pot ni comparar. És a dir, el volum econòmic que significa l'Estat avui en dia respecte al fa un segle no té res a veure. Per tant, el fet de que Madrid hi hagi la capital del capital i la capital de l'Estat fa que el seu volum econòmic sigui gairebé comparable al de Catalunya, cosa que fa 100 anys no existia. Per tant, aquesta temàtica de la diferenciació econòmica ha anat desapareixent. I a més hi ha l'afegit europeu. Llavors, fa un segle Espanya era la perifèria d'Europa, era el sur subdesenvolupat, ara estem integrat plenament en l'economia europea, la Unió Europea, fins i tot tenim la mateixa moneda. I per tant tenim hem perdut molta sobirania econòmica d'això. Llavors, esclar, la complexitat és molt més gran, perquè, clar, la causa del catalanisme centrada en la modernització, en l'europeïtzació, continua sent, però ja no ho és tant. perquè no es pot dir que Madrid, que Madrid allò no és allò simplement la meseta.
És la corte.
Exacte, no és la corte. Però, i per altra banda, l'interès per estar en la Unió Europea és comú, en general, podríem dir, de tota la societat espanyola. Per tant, amb aquestes regles del joc han canviat. Per tant, no ha d'estranyar que en aquest moment un sector del catalanisme faci un replegament una mica molt més centrat en una temàtica que és important, que fa 100 anys no existia, que és la temàtica, diguem-ne, del tracte fiscal. Fa 100 anys tothom pagava molt pocs impostos i això, la fiscalitat era...
El Memorial de Greuges ja, amb el tancament de caixes, sí, va ser raó de la pujada d'impostos, no?
No,
el diferencial era molt petit.
Era, sí. És a dir, és que no devien pagar ni la quarta part del que es paga avui en dia. És a dir, i per tant, avui en dia el tema fiscal, sobretot per tots els serveis públics, és un tema fonamental. Cosa que fa 120 anys, no, perquè pràcticament no hi havia serveis públics i l'Estat eren quatre funcionaris i tres guàrdies civils. I, per tant, ha canviat moltíssim aquesta dimensió. Per tant, no ha d'estranyar que ara el debat se centri molt en la temàtica dels greuges fiscals. Molt més que en qüestions, jo diria, molt més que en qüestions ideològiques, que sempre serveixen per cobrir-ho tot, perquè en el fons això, i molt més amb el tema ja no és la modernització d'Espanya.
A Alemanya també hi ha aquesta discussió, però ningú diu d'anar-se'n d'Alemanya.
No,
sí,
però...
entre els Landes hi ha una gran discussió, sí, entre el que un aporta i els altres...
Però sap que
Baviera diu que aporten tres, eh? Aporten tres i reben la resta, no? Però en canvi no hi ha aquesta discussió...
Baviera i Baden...
Sí, però Baviera fa molts anys va rebre, no va,
sí,
ser aportadora.
Què paga avui en dia Baviera?
Baviera va de Württemberg i Bremen.
I Renània
Manuel Manchón,
sí, no, jo li volia
preguntar
que precisament que aquestes diferències que s'han establert al llarg de la història, si és veritat que el catalanisme volia un tracte singular com una part absolutament substancial d'Espanya, és a dir, per un costat teníem Catalunya, per la resta el que seria, el que considerem Espanya, després de tota l'evolució que hem tingut a Espanya i que tenim autonomies, creu vostè que Catalunya ara, amb 3-4 qüestions molt específiques, si es solucionessin, ja podríem tenir el problema resolt, o encara aspirem aquest tracte singular de que som una part, però no una 17a part, diguéssim, no som una de les 17, sinó una part pràcticament substancial, perquè recordem la corona d'Aragó i un pacte entre iguals.
Bueno, jo crec que aquí hi ha un problema de fons, que jo penso que en la transició no es va tractar prou bé. El pacte de la transició i la Constitució del 78 ho manifesta molt clarament, Espanya l'autonomia, és la idea de pluralitat, d'una certa pluralitat. El que passa que una pluralitat, en el meu punt de vista, desigual. És a dir, la identitat catalana, gallega o basca no és el mateix que l'extremenya. Amb tots els respectes per l'extremenya. Però no és el mateix, per tradició històrica i per 10.000 coses. El voler-lo igualitzar tot. Llavors s'ha creat un cert contenciós, perquè en el fons reflecteix que l'estat de les autonomies es va crear per igualir la causa catalana i basca.
Que en part és real.
Que en part, és a dir, llavors, la percepció d'aquesta fa que hi hagi una reacció de dir, bueno, tornem al de sempre, el que passava a la monarquia d'Alfons XIII. És a dir, Espanya és Castella, i tot el que no sigui castellà és de segona o de tercera. Com estem veient ara, en qüestions, pues, de política lingüística. Hi ha una llengua que mana i les altres subordinades. Llavors, és clar, és això el que provoca reaccions. És a dir, no hi ha hagut una cultura d'una Espanya plural autèntica. Com és que en el Senat no es pot parlar en català? És una vergonya que al segle XXI no es pugui parlar en el Senat en català. És impresentable. I això reflecteix actituds ideològiques de considerar que hi ha uns espanyols de primera, que són els castellans, i uns de segona, que són els altres. Això mateix de la pau. Què dirien si els extremenys diuen no, no, nosaltres no parlem castellà, parlem extremenyo. I a partir d'ara, la llengua que se parla a l'Extremadura és l'estepe. O els argentins diguessin que parlen argentí.
De fet, els extremenys tenen una variant que ells
dialectes.
Que consideren, sí, sí.
Però ho posen al seu estatut autònom. No, ho posa isolat.
Vostè
han fet una llei sobre això.
Ha fet referència en diverses ocasions al tema de l'Espanya plural. Això ho va acunyar també, se li va sentir sí. Moltes vegades el senyor Rodríguez Zapatero i tot el que va prometre, va fer i després va desfer o no va fer. Vull dir, es va perdre una gran oportunitat de poder canviar moltes coses a Espanya quan el senyor Zapatero va prometre el que va prometre i després no va complir.
Jo penso que d'abans, jo crec que això ve de l'època del Felipe González. Els 13 anys del Felipe González va ser una oportunitat històrica no aprofitada. Sobretot els primers anys, amb aquella majoria absoluta que tenia el PSOE, on es podia fer el que volguessin.
202
diputats primer, 202. I la segona, el 86, tornen a tenir...
Va fer l'àrea Sevilla.
És a dir, van tenir una mentalitat que, és a dir, en comptes de divulgar i fer entendre una nova idea d'Espanya, es van refugiar en la idea d'Espanya, diguem-ne, de l'esquerra tradicional de sempre. Recuperaven Azaña i Ortega. Molt bé, però aquests senyors eren dels anys 30, no eren de finals del segle XX. És a dir, la identitat espanyola a construir en el postfranquisme havia de ser una identitat molt més rica. I podien fer-ho perquè tenien legitimitat per fer-ho. I no es van atrevir. Llavors, en fi, aquesta és la meva opinió personal.
Joan Carles Valero.
Sí, vostè és molt conegut que sempre ha estat crític en el que és o es fa servir la història com una eina de política, no? Vostè sempre s'ha preocupat precisament de l'ús polític de la història, no? I que s'hauria, vostè defensa que ens hauríem d'esforçar molt més en divulgar una història crítica que ajudés a entendre el que la real naturalesa dels aconteixements actuals, no? I dels debats identitaris que ara ens comentava, no? Per ser més exigents, no? I per ser més rigorosos, no? I no manipular, no? No utilitzar la història com una arma allò de, per tirar-li a sobre de l'adversari, no? Com, per exemple, crec que està passant amb l'organització d'un simposi que es titula, només amb la formulació del títol ja dona la idea, no? Espanya contra Catalunya, 1714-2014. No?
Una visió històrica.
Una visió històrica, efectivament. Una visió històrica d'arma arrojadiza, no? Diguéssim, per identificar l'enemic, no? I bé, jo volia demanar-li la seva opinió d'aquesta interpretació de la història amb un ús polític.
Mire, jo crec que el títol és absolutament un error polític, i que els historiadors podem, evidentment, tenim les nostres discrepàncies, perquè és un col·lectiu, com és lògic, plural, com tot, però penso que marcar la, diguem-ne, una mica el punt de partida d'un debat historiogràfic amb aquest tipus d'afirmació és un greu error, perquè, primer, la història, per entendre'ns, és bastant més complexa que això. No és qüestió de bons i dolents, ni és una qüestió d'enfrontaments allò globals entre una entelèquia que es diu Espanya i una entelèquia que es diu Catalunya. No, hi ha molts espanyols, i molt plurals, i molts catalans, i molts plurals. Hi ha hagut enfrontament entre uns i uns altres, internament i entre ells. I en aquests tres segles hi ha hagut de tot, moments d'entesa i moments de crisi. I, a més, diguem-ne, no, jo penso que no serveix. És a dir, la meva tesi sobre això, i fins i tot l'he escrita, és que és evident que hi ha hagut, durant molts anys, intents catalans per intervenir en política espanyola. Alguns han aconseguit una certa influència, altres no. És evident que el balanç no és un balanç, podríem dir, globalment, exitós, i que hi ha hagut més incomprensions espanyoles que moments de pacte, tot i que hi ha moments de pacte. A l'any 31 hi ha un pacte de les esquerres espanyoles i catalanes, a l'any 70, als 70 de la transició hi ha un pacte, eh? Que passa que arriba un moment que aquestes situacions s'esgoten. Jo el que veig ara és que falta aquesta voluntat de pacte. A l'any... aquí jo crec que hi ha una diferència bastant important. A l'any 31, per exemple, el pacte entre els republicans catalans i espanyols de la república es partia de que, si us fixa vostè, Esquerra Republicana de llavors i ara no té cap projecte espanyol. El que vol és que deixin governar Catalunya i, per tant, aliança amb els espanyols si em deixen governar Catalunya. Jo penso que l'Esquerra Republicana d'ara és el mateix. Si li deixen governar Catalunya amb uns certs nivells de governabilitat, no té projecte espanyol. Com no té projecte espanyol el Partit Nacionalista Basc. No ha tingut mai. No li interessa res que passi a Madrid, el Partit Nacionalista Basc. En canvi, la dreta catalana, Cambó i Convergència, ha tingut sempre el projecte espanyol. I ha intentat lligar projecte català i projecte espanyol. El que els sorprèn a mi és que aquest projecte, que inicialment era més moderat, no hagi tingut una bona resposta espanyola. La qual cosa que fa que els piemontesos siguin substituïts per els irlandesos, que és el que va passar el 31. Que volen que torni a passar el mateix?
No, sisplau, no.
Però en tot cas, què podria aportar, diguéssim, des dels responsables polítics espanyols, quina oferta podrien donar ara? Ja no seria suficient el federalisme que s'ha intentat, però en tot cas jo crec que, sota la meva opinió, que mai d'una forma seriosa, real, per part de les forces polítiques catalanes.
Clar, jo soc historiador, no soc polític. Jo li diria, el problema del federalisme és que només hi ha hagut federalistes a Catalunya. Quan les Corts del 31, quan es discuteix la Constitució, en el mes de desembre del 31, es posa a votació si la república ha de ser unitària o federal. Els únics que voten federal són els catalans i un gallec i no sé què. Són 40 vots enfront de 400. O sigui, no hi ha federals espanyols, encara que el PSOE es diu federal. Però de federal, res. A l'hora de votar, voten una Constitució unitària com van fer després a la transició. Per tant, clar, el federalisme està basat en el pacte. Si no tens amb qui pactar, ara és un brindis al sol, és a dir, bueno, pots dir que ets federal, però aquest és el problema.
Esteu escoltant el Converses a les emissores de la cadena Còpia Catalunya i Andorra, com sempre des de l'Eurostars Gran Malina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte, com a protagonista, el senyor Borja de Riquer, historiador, escriptor, catedràtic d'Història Contemporània de l'Autònoma de Barcelona i que acaba de publicar llibre, Alfonso XIII, Cambó, la monarquia i el catalanisme político, fent programa en companyia del Joan Corbera, Joan Carles Valero, Manuel Manchón, Salvador Guillermo i Leandro Lamol, que és el que va preguntar. Endavant, Leandro.
Sí, professor, imaginem que fem un exercici de ciència-ficció.
Exactament, sí. Fes l'ú, endavant. Estem distribuint els temps.
No, és un gènere tradicional català.
Sí, no. I que vostè d'aquí 100 anys té la possibilitat de fer un llibre sobre un polític del segle XXI, un polític català. Vostè ha fet un llibre sobre Cambó perquè és un personatge polièdric, un personatge que és interessant. Hi ha algun personatge polític interessant en aquest moment a Catalunya que d'aquí 100 anys sigui mereixedor de fer un llibre per la seva dimensió política o personal?
Jo crec que, diguem-ne, del segle XXI, que portem només 13 anys, és molt poquet, ni català ni espanyol.
Llibre molt bé.
Per fer un llibre com a Cambó,
ni Felipe ni Pujol.
Parlo d'ara,
de finals del segle XX, Pujol i Felipe González potser serien dignes de destacar. Dels actuals del segle XXI, ni Zapatero, ni Rajoy, ni Mas, fins ara, clar, encara poden tenir molt recorregut.
I Aznar, senyor González?
Aznar tampoc. Jo crec que la història, això ja ho va dir el Javier Tusell, la història serà molt dura con Aznar. i de moment ho està sent.
Joan Corbera.
Molt bé. Bueno,
déu-n'hi-do.
Vist que s'ha esgotat la via piemontesa, la via autonòmica, la via federalista només està en el cap de Pere Navarro i poc més.
Què queda?
Què queda? I vist el que ha dit, que a mi m'ha negat amb la frase, me l'he apuntat. Diu, sembla que la cosa no pot acabar bé. I la meva pregunta és, la història ens ensenya com acaben les coses que no acaben bé.
Amb un xoc de trens, com diu algú.
Sí, bueno, xoc de trens i guerres civils. Però no, sense tirar el foc. Sense tirar el foc. Això és, més o menys, és impensable en l'actual conjuntura política, econòmica, social, mundial i europea i espanyola. Però on acabem?
Miri, jo penso que aquí els... que passa que no sé si és demanar molt. Aquí falten actes d'audàcia d'homes d'estat. Per part espanyola i per part catalana. És a dir, és una situació, diguem-ne, tan greu que aquí requereix un acte d'audàcia. I una audàcia és passar per sobre de moltes de les coses que s'ha dit i dir, bueno, anem a pactar. Anem a pactar. I encara que pugui haver resistències i diaris que els hi diguin de tot, ser prou valents per fer-ho. Ara, s'atreviran a fer-ho o no? És a dir, les diferències són tan greus que és impossible, poso un exemple, una mena de confederació espanyola amb alguns col·lectius relativament d'estat, però mantenim fins i tot el mateix monarca, és tan impensable? És tan absurd? On està la imaginació política? Que volen portar les coses un carreró sense sortida? Que tot es podreixi? Aquí, diguem-ne, tothom ha de cedir, però tothom ha de comprendre l'altre. A l'altre no et pot donar el 100%, però alguna cosa t'ha de donar, un mínim. Això no apareix. Em dic com a ciutadà, i com a historiador. Per tant, el que lamento és que estigui allò tan presoners de la petita política pitjor. És a dir, Cambó va fracassar, també, perquè va ser presoner de la petita política. Des del moment que va ser ministre, va veure que sent ministre no podia fer els seus plans. Si arribes al govern i te n'adones que els teus projectes no funcionen, pues intenta canviar les coses perquè si no malament. És a dir, que acaba sent presoner. Llavors, estan presoners de què? D'unes dinàmiques, d'uns partits, etc. I mentrestant, què? La societat i els ciutadans que es podreixin. Per favor.
Salvador. Jo, professor del Riquer, volia recuperar una mica el seu llibre, que la lectura és molt interessant. De pas fem una mica propaganda, que també va
gràcies,
bé.
Gràcies.
També va bé. I hi ha un element que m'ha sobtat molt a la seva lectura, de rebre llibres, que és, i que jo el resumiria amb un, si donem la possibilitat d'aquestes peticions, però matitzades, sí, però no en determinats àmbits i limitant-los, que després, a l'època més moderna, s'ha traduït amb el pis al cove. Tu vas demanant, però jo te vaig donant poquet a poquet, i ho faig amb una anècdota que li demano que expliqui perquè és molt jugosa, sucosa, que és quan el Cambó parla en Sa Majestat, sembla que és el 1911, quan li parla de fer una mancomunitat a les províncies catalanes, no? I li diu, bueno, que hi ha quatre províncies catalanes, fora bo que fer una mancomunitat, i el rei li diu, bueno, ho entenc, però no t'ho puc donar tot, i què li proposa?
Li proposa que treure Tarragona de la Mancomunitat de Catalunya i posar Huesca, com una alternativa. Clar, davant d'aquesta, diguem-ne, ocurrència del rei, el Cambó diu, això és una tonteria. Clar, perquè què reflecteix? Bueno, reflecteix, aquest monarca és que no sap història. D'entrada no sap història. Com pot pretendre que una comunitat històrica com Catalunya pugui així treure una província i agafar una altra de l'Aragó?
Et dono bastant, però t'ho vull donar tot.
Exacte, mica... és allò, diu, però és que, clar, reconstruir Catalunya com a comunitat seria massa, fem un apanyo. Clar, escolta, siguem seriosos, no es poden fer apanyos amb aquest tipus de coses. I després el resultat va ser que dos anys després es va fer la mancomunitat i no es va enfonsar el món, per entendre. Per tant, què passa? Que els polítics a vegades no s'atreveixen a coses que són òbvies i lògiques. Si les mires en distanciament, estan tan apressats, apressonats pel dia a dia i per la por de la bronca que em poden fer gairebé més als meus que no pas als antagonistes...
O de perdre les eleccions.
Exacte, que no s'atreveixen a donar un pas. És a dir, aquesta excessiva prudència de molts polítics que no porta enlloc, perquè el que porta és a deixar podrir les coses.
Manel, sí, Manel Manchón.
Jo li volia preguntar que, tornant a les possibilitats de sortida d'aquest marasme, el president Pujol havia parlat moltes vegades d'intentar un pacte amb la corona, i aquí parlem del llibre també, no? d'Alfonso XIII. Tornant a l'inici, s'ha parlat però molt poquet del príncep Felip. Hi ha dues visions, pel que jo estic veient en el debat polític actualment. Una, que el rei Juan Carlos acabi, diguéssim, aquest procés històric, però que resolgui temes com, per exemple, la partitocràcia que s'ha instal·lat a Espanya, que resolgui una sèrie de temes abans d'abdicar. I una altra visió que expressava el primer secretari del PSC, el Pere Navarro, que abdiqui ja, pràcticament ja, doni pas al príncep Felip i s'intenti un nou pacte, diguéssim, una reforma constitucional en la qual pogués ser possible aquest encaix de Catalunya. Vostè on estaria, diguéssim, en aquest debat? En tot cas, veu capaç que el príncep Felip o que alguna gent, i poso vostè en primer terme, que pogués aconsellar fins i tot el príncep Felip per intentar...
Jo penso que, de tota manera, ni el pare ni el fill, ni el rei Juan Carlos, ni el príncep Felip, poden ser els grans protagonistes. Poden ajudar. Però no, és a dir, els grans protagonistes, constitucionalment i realment, són els líders dels partits polítics. Llavors, és que avui en dia, una iniciativa règia, com tenia Alfons XIII, toparia d'entrada amb tant resistència dels partits que segurament l'invalidaria. És a dir, jo penso que no estem al 77. És a dir, el Juan Carlos, al 77, que tenia? Tenia el poder que venia del règim anterior i controlava les forces armades, que era el tema fonamental. I a partir d'això va jugar el paper que va jugar fins i tot el 23F de l'any 81. Ara no estem en aquesta situació. O sigui, ni el príncep poden ser els grans protagonistes, penso jo. Poden ajudar. Ara, iniciar el regnat d'un príncep amb aquesta signatura, lluny, pobre tio.
Vol dir que s'inclina més per la primera. No?
Més val que sigui el pare que li deixi les coses arreglades i que després li d'això... Ara, torno a dir, no ha de ser, no pot ser, és que no pot ser el gran protagonista. El problema l'han creat els polítics, no l'ha creat el monarca. A diferència d'Alfons XIII, que sí que va crear molts problemes...
Perquè feia de polític,
jo penso que Juan Carlos, al marge de la seva vida privada i tot això, no ha creat greus problemes.
Però el príncep Felip hauria de portar alguna bandera, fins i tot per no posar en qüestió la pròpia monarquia.
Però no pot,
relleu...
no pot encapçalar res. Perquè seria mal vist pels partits. No pot ser. Pot ajudar, pot ir donant ventetes. Però no, el gran protagonista del canvi han de ser les formacions polítiques, les actuals o les que vinguin. Però no pot ser de cap manera el conflicte.
Recte final del converses, ens queden 7 minutets justos, sí. Us prego doncs preguntes...
Exposició ràpida. Sí, aquest mes de juny fa exactament 300 anys, que sembla que és l'any zero de Catalunya, pels fastos del 2014, justament el juny de 1713 es signa el dia 22 de juny a l'Hospitalet el conveni que porta el nom d'aquesta ciutat, la segona de Catalunya, el conveni d'Hospitalet, que és l'armistici, que és la pau. La pau entre els exèrcits aliats de Felip V, bueno, que després va ser... Bueno, que ja era Felip V, ja era Felip V, i el Carles, l'arxiduc austríac Carles, que després, que també va ser l'emperador VI. No? Llavors, en aquell moment, un any abans de l'any 0, no?, de la mitologia catalana, doncs es va signar la pau, Anglaterra i Holanda deixa a Catalunya a la seva sort, i l'emperador austríac se'n va a Viena, no?, perquè ja era emperador, no?, i aquí a Barcelona doncs hi ha tota una sèrie d'antifilipistes, no?, que de la resta d'Espanya també, no?, perquè anaven perdent posicions i aquí es van refugiar, i es pren una decisió de resistir, encapçalat pel Rafael Casanova, que per cert va morir 30 anys després, sí. De vell i ric. Llavors jo volia preguntar, doncs, si tots els polítics, diguéssim, liberals catalans sempre han acabat així, com a Cambó i Casanova.
No, miri, allò va ser alhora un conflicte internacional i una guerra civil. Hi va haver una guerra civil que la van guanyar uns i les van guanyar uns altres, i la van perdre uns altres. El que és evident és que Aragó, el Regne de València i Catalunya van perdre les seves institucions i es va imposar el model castellà, i va haver una repressió amb execucions, algunes d'elles molt sonades, amb repressions, amb confiscacions de propietat, i més de 30.000 exiliats. Catalunya tenia llavors 700.000 habitants. Calculi el que significa 30.000 exiliats. És a dir, és tres vegades més exiliats que després de la Guerra Civil del 39. Per tant, aquell país va haver una derrota política en una guerra, torno a dir, una guerra civil. Això no és mitologia, això és història. A veure si ens aclarim. És història, és a dir, va haver una derrota en una guerra civil i va guanyar un tipus de model d'estat i de govern en prejudici d'un altre. I d'això fa 300 anys. I és lògic, pues, que aquí la gent se'n recordi.
Doncs, últims instants, Joan Corbera, l'hem de l'amor. Vinga,
sí,
endavant.
Jo crec, no sé si a Argentina em van dir que una vegada, de manera jocosa, que els historiadors possiblement tenien l'únic poder que no té Déu, i és el de canviar els fets.
Canviar la història.
Jo no sé vostè com li deu revelar tot aquest moviment d'historiadors que canvien la història, i sobretot els periodistes, el món mediàtic, el món polític, que canvia la història, que la tergiversa cap una banda i cap a l'altra, que ningú s'escapa aquí. Escolti...
Sí, bueno,
com es posa l'hora?
Li deu remoure, no? Vostè, la consciència, cada cop que escolta al matí una tertúlia, no sé si ho fa, però...
Ja, no, això,
aquí, pedres el fetge, no?
Sí, miri, hi ha una cosa, és a dir, jo mai m'atreveixo, per exemple, a parlar de física quàntica o de biotecnologia, però d'història s'atreveix a parlar tothom. I d'economia. Història, evidentment, la història ha molt d'interpretació. Però per poder interpretar qualsevol cosa, primer s'ha de conèixer. I conèixer amb el màxim de rigor i no quedar-te en la superficialitat i amb els tòpics. Els historiadors, des de fa bastants anys, alguns historiadors, intentem ser el màxim de rigorosos. Aquest llibre, al darrere d'aquest llibre, hi ha moltes hores d'arxiu.
Segur.
I moltes hores de consultar documents que no havia consultat ningú. I d'interpretar-los. Per tant, si algú vol rebatre, pues, un llibre com aquest, que faci una feina com la meva. És a dir, que vagi als arxius, trobi documents i demostri coses contràries al que dic. No que em surti a partir de les seves idees polítiques prèvies amb una tesi seva que no sustenta en altra cosa que simplement la seva ideologia, les seves afirmacions, però amb cap rigor. El problema és l'intrusisme de la gent que no té rigor. Que, malauradament, els historiadors contemporanis estem patint des de fa bastant temps, no solament aquí, eh? Això és una cosa bastant universal.
A per tot arreu. Leandro, ràpid.
Sí, vostè que ha conegut i coneix bastant la figura de Cambó, a la Catalunya de juny de 2013, i amb el debat sobiranista que vivim, les relacions Catalunya-Espanya, on creu que estaria, per quina seria l'aposta del moviment de Cambó? Quina seria la seva aposta política en aquell moment?
El Cambó, sobretot dels últims anys, a partir de l'any 20, és un home molt conservador. I arriba un moment que li fan por els canvis sobtats. I tendeix, i això es veu molt clarament, el que li passa el 22 i el 23, i l'opció seva del 31, és defensar la conservació respecte als canvis arriscats. I, per exemple, és un home que bé percep a les esquerres catalanes, republicans i nacionalistes radicals, amb molta por. I, per tant, això es veu molt clarament, el 14 d'abril del 31, Cambó està amb la monarquia que cau, i Cambó s'exilia. Clar, quan un pensa, Cambó, per què s'exilia? És a dir, tenia tals responsabilitats com por que el perseguissin? No, però és visualitzat per l'opinió pública catalana el 14 d'abril el visca Cambó, el visca Macià i el mori Cambó. El cacau, el símbol de la caiguda i el símbol del nou règim. Clar, diguem-ne, això s'ho ha construït Cambó.
I podria passar algun dirigent polític actualment, això?
Manel Manchón. hem d'acabar la conversa.
No ho sé, jo no sóc profeta.
Catedràtic Borja de Riquer, ha estat un plaer, tot un gust tenir i escoltar-lo amb les reflexions que ens ha fet. Gràcies per participar a la conversa d'aquest dissabte i fins a la pròxima ocasió.
Moltes gràcies a vostè.
Gràcies també al Joan Corbera, Salvador Guillermo, Leandro Lamor, Manel Manchón, Joan Carles Valero. Tornem dissabte que ve, com sempre, al Converses. Emissores Cadena Còpia, Catalunya i Andorra, des d'aquí, des de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. I abans d'acabar, doncs, recomanar aquest llibre del professor Borja de Riquer, Alfonso XIII i Cambó, La monarquia i el catalanisme polític. Bona tarda, bon cap de setmana, que vagi molt bé. Adéu-siau.